Són les 8, molt bon dia a tothom.
Bon dia d'inestabilitat meteorològica. Dijous amb variabilitat al cel, creixement de nuvolades i alguns ruixats que localment poden ser intensos.
Ara tenim entre 9 i 10 graus arreu de la comarca.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Del dijous 2 de maig del 2024, avui en situació d'inestabilitat encara plou en bona part del Baix Empordà, tot i que aquests ruixats a hores d'ara aniran desapareixent, però ens mantindrem en estabilitat i no tindrem pluja continuada, però anirà plovent aquí i allà. Ahir, dades de les estacions meteorològiques de la Tallada i de Verges, només ahir entre migdia i la tarda de 30 a 40 litres per metre quadrat a la Tallada i a Verges. Això fa que els regants del Ter respirin una mica més tranquils. A més, l'Agència Catalana de l'Aigua ha assegurat que els permetrà una dotació una mica més elevada de la que preveien. A més, també ha tingut algunes afectacions. El temporal dels últims dies a Platja d'Aro ha afectat l'escola de vela i ara Platja d'Aro la vol reubicar. I avui també coneixerem el cartell del Sí Jazz L'Estartit, el festival de jazz de l'Estartit, l'hem conegut els últims dies. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui ens acompanyarà el regidor de Promoció Econòmica de Begur, Andreu Penyalbé, ara que arrenca la 25a edició de la campanya del Peix de Roca. I com cada dijous parlarem de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. De seguida ho repassem tot, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Maria Alzina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
I Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Els regants del Ter respiren una mica més tranquils després de saber que l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, els permetrà una dotació de 17 hectòmetres cúbics d'aigua per poder regar els seus conreus.
En concret, l'Agència Catalana de l'Aigua aprovarà el desembassament de 12,67 hectòmetres cúbics a partir de l'anàlisi que ha fet de l'evolució de les reserves i la distribució dels volums que ja s'han tret, tot plegat amb l'objectiu de continuar garantint tots els usos. A més, la comissió també preveu tirar endavant les mesures addicionals que garantiran 4,5 hectòmetres més per arribar als 17 que es donaran als regants.
Platja d'Aro vol reubicar l'escola de vela ensorrada pel temporal dels últims dies.
L'alcalde del municipi, Maurici Jiménez, ha descartat la possibilitat de construir un nou edifici al mateix lloc, ja que els criteris de costes de l'Estat impedeixen noves construccions a primera línia a causa dels forts temporals.
Clar, és el que té. Les exigències de costes en aquests moments impedeixen reconstruir l'escola de vela de Platja d'Aro. L'Ajuntament de Palamós tancarà des d'ahir l'accés als vehicles motoritzats a la zona del camí de Cal Estreta, que passa pel centre de l'espai natural d'interès al Castell Cabroig.
La mesura ja es va aplicar durant el període festiu de Setmana Santa, però ara s'instaura ininterrompudament fins a finals d'estiu i mentre perduri el risc d'incendis forestals.
Treballadors de les comarques gironines es van manifestar ahir per el dia 1 de maig, el Dia del Treballador.
Sí, la concentració principal va ser a Girona Ciutat, on mig miler de persones van participar en una mobilització convocada per Comissions Obreres i UGT. Els sindicats van posar l'èmfasi en la necessitat de canviar el model turístic i acabar amb la precarietat que diuen que hi ha al sector.
I en qüestions culturals, anem al Museu del Suro? Perquè la nova instal·lació artística del Museu del Suro homenatja els boscos.
La mostra Bosc i memòria de l'artista Núria Rossell compara els boscos amb tresors. Es va posar en marxa pel Flors i Violes i es podrà visitar fins a l'abril de l'any vinent.
Charles Lloyd, Xucho Valdés o Arturo Sandoval encapçalen el cartell del Sí Jazz L'Estartit.
El Jazz L'Estartit enguany torna amb el nom renovat de Sí Jazz Estartit amb la voluntat d'enfatitzar la seva identitat marítima. El festival arriba a la seva novena edició ampliant el nombre de concerts, dies de festival i espais. Concretament, l'oferta passa de 8 a 16 concerts. A més, creix el nombre de dies que passen de 4 a 5 dies i creix el nombre d'espais que acolliran concerts, que en seran un total de 3 i tots al costat del mar. Els concerts es repartiran del 24 al 28 de juliol.
I el projecte Camí de Mar vol enllaçar Argelers amb Malgrat de Mar, aprofitant els camins de ronda que ja existeixen.
L'objectiu de l'entitat impulsora és unir la Costa Brava amb la Costa Vermella amb un camí que faria 250 quilòmetres. Ara bé, expliquen que ara mateix caldria fer obres a una 60ena de quilòmetres i construir camins a una 30ena més que no en tenen. Per això demanen la col·laboració d'ajuntaments i parcs naturals.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant coses. Per exemple, que el BBVA, m'he fet una B de més, ha fet públics els detalls de la seva oferta per comprar Banc Sabadell i s'ofereix a pagar una prima del 30% sobre el preu que tenien les accions del Sabadell abans que saltés la notícia sobre la seva oferta. Per tant, pagaria al voltant de 2,10 euros per acció. En la carta enviada al Consell d'Administració del Sabadell, el BBVA es compromet a tenir una doble seu operativa, de manera que mantindria el centre corporatiu que el Sabadell té a Sant Cugat, a més de Madrid. Uns 300 detinguts, unes 300 persones han estat detingudes per les protestes a la Universitat de Columbia de Nova York en suport a Palestina. La policia ha entrat amb una grua en una operació que s'ha saldat amb uns 300 detinguts i ha posat fi als campaments que hi havia des de feia dues setmanes. Mor un excursionista en relliscar per un pendent gelat al Pedraforca. Les autoritats, en rebre l'avís, es van desplaçar amb un helicòpter amb personal del GRAE i del Servei d'Emergències Mèdiques fins al lloc dels fets. El PSOE porta davant del jutge l'excúpula d'Interior del PP per espiar el sogre de Pedro Sánchez. El president espanyol reclama al magistrat de l'Audiència Nacional, García Castellón, que imputi Francisco Martínez i l'excomissari de la policia espanyola, José Manuel Villarejo. I un nou cas d'una agent de policia espanyola que s'infiltrava en moviments socials, en aquest cas a Madrid. L'agent va estar durant més de 3 anys infiltrada en dues entitats, però els va abandonar de forma sobtada quan els seus companys van començar a sospitar. Les 9 i 7 minuts. Les 8 i 7 minuts. Moment de conèixer la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Bon dia.
Bon dia.
Després d'uns dies d'abril passats per aigua, ens preguntem si el maig ens portarà cada dia un raig o no.
Doncs de moment ahir vam començar el mes de maig amb ruixats i xàfecs tempestuosos a la meitat nord del Baix Empordà i que van acumular entre migdia i tarda de 30-40 litres per metre quadrat a la Tallada d'Empordà i Verges. Avui situació encara d'inestabilitat. No hi haurà precipitació extensa i general arreu, ni pluja continuada, però sí ruixats de distribució irregular que localment poden ser intensos i acompanyats de tempesta, tal com indica l'avís de perill que ha emès el Servei Meteorològic de Catalunya, que es poden superar els 20 litres per metre quadrat en tan sols mitja hora. Pel que fa a temperatura, ambient relativament fred per l'època i ens mourem entre els 7 i 10 graus de mínima i els 18 de màxima. Demà ja es van retirant la massa d'aire més freda en alçada, tindrem un matí fred, amb mínimes que poden fregar els 4-6 graus i en general més estones de sol, però sense acabar de fer net del tot. Tindrem un cel variable i encara és possible que demà a la tarda pugui créixer alguna nuvolada i deixar algun petit ruixat de bas molt local cap a l'interior. Pel cap de setmana, recuperació progressiva de la temperatura, però de moment sense calor aquests primers dies de maig.
Va, hi posem una mica de música, de seguida obrim l'informatiu del dia, però escoltem abans Meghan Trainor amb T-Pain, Been Like This.
Sassy, she knows what she do when she moving. She's moving. I know it's hard to imagine, but why you keep asking like all this came out of the blue? But I've been like this, I've been like this. Run your mouth, but I'm on your lips. Ain't nothing new, still that bitch. Cause I've been like, been like, been like this. Been like this, I've been like this. Take your shots while I blow a kiss. Ain't nothing new, still that bitch. Cause I've been like, been like. Baby, I'ma do the shake a little, make a jiggle. Put that thing in the middle for making a bizzle. But you're doing it just the way I like. Now you can't fool me. I know exactly what you wanna do to me. Now baby, you're just gonna make me act up on this flight. We gon' ride first class to heaven. Your hands all over this legend. Don't stress, baby, that's just the way that I do. Tripping over these Grammys, but who needs to stand when that reservation got levitation for two? Cause I've been like this, I've been like this. Talk that smack, but I'm on your lips. I got money to the ceiling, girl, I'm filthy rich. Cause I've been like, been like, been like this. Been like this, I've been like this. Talk that smack, but I'm on your lips. And I can do it, just me and my bitch. Cause I've been like, been like, been like this.
I'm a pop star, I'm a wifey. Put an X by my name if you don't like me.
Now the thing you do excites me. I'ma have to get a little bit spicy.
Oh,
I've been.
Les 8 i 10 minuts, Meghan Trainor, Been Like This. Això és el Supermatí, Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs bones notícies pels regants del Ter després de saber que l'Agència Catalana de l'Aigua els permetrà més aigua per regar els seus conreus. En concret, 17 hectòmetres cúbics. L'ACA aprovarà el desembassament a partir de l'anàlisi que s'ha fet de l'evolució de les reserves i la distribució dels volums d'aigua que ja s'han tret. Tot plegat amb l'objectiu de continuar garantint tots els usos de l'aigua. A més, la comissió de l'ACA, de l'Agència Catalana de l'Aigua, també preveu tirar endavant les mesures addicionals que garantiran 4,5 hectòmetres cúbics més fins a arribar als 17 que els donaran els regants.
Així ho ha anunciat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, després de reunir-se a la Tallada d'Empordà amb les diferents comunitats de regants. Mascort, però, ha sortit de la trobada amb diversos compromisos més, com captar 3 hectòmetres cúbics d'aigua de rius o torrents que no tenen pressa. També es preveu aconseguir 1,5 hectòmetres cúbics més dels pous gràcies a una línia d'ajuts que està treballant al departament. El conseller ha reconegut que en alguns dels que s'estan fent no hi troben aigua, però assenyala que és una de les mesures que han de permetre augmentar la dotació als regants. Però el compromís més important pels pagesos és que aquests 17 hectòmetres es puguin augmentar en funció de la crescuda dels embassaments. Mascort ha reconegut que en els darrers dies està entrant molta aigua des dels rius i això fa preveure que els embassaments creixin. A banda, els pagesos rebran les compensacions pertinents en funció del que no puguin plantar. Unes compensacions que Mascort ha reconegut que mai és suficient, especialment per a aquells que tenen moltes hectàrees. Amb tot, el conseller ha felicitat els regants perquè l'any passat van estalviar prop de 4 hectòmetres cúbics que han permès arribar a la dotació actual.
Però els pagesos no han sortit del tot satisfets de la reunió.
Asseguren que amb el que els han garantit només els permet salvar un 20% de l'arròs que estava previst. Qualsevol empresa amb només un 20% només sobreviu en el millor dels casos, tal com assenyala la Rosaire i president de la comunitat de regants de la part dreta del Baix Ter, Albert Gràcia. El seu homòleg de la comunitat de la presa de Colomers, Jordi Aulet, explica que el que necessiten és prioritzar tot el Baix Ter i lamenta que les coses no s'han fet bé quan tocava. Aulet assenyala que li han reclamat al conseller que es comencin a pagar les compensacions del 2023 i recorda que han tingut moltes altres despeses.
Per això els pagesos van tallar ahir la C66 al seu pas per la Pera.
Unió de Pagesos i les comunitats de regants del Ter denuncien que més de la meitat de l'aigua del riu es trasbassa a l'àrea metropolitana i reclamaven que es prioritzés la conca amb més recursos hídrics. És totalment insuficient per les necessitats dels seus cultius. La marxa convocada per Unió de Pagesos i els regants ha arrencat des dels diferents punts de la zona, com Ullà, Verges i Parlavà. I els tractors han anat fins a l'encreuament de la C66 i la GI-642 a la Pera. És una de les vies de comunicació principals d'accés a les platges d'aquesta comarca.
Tot això després d'ahir, d'uns dies, sobretot ahir a la tarda, en alguns punts del nord de la comarca, amb força ruixats intensos com aquest que passava a Verges. I com ens agrada sentir caure la pluja, eh? Això és en concret com queia la pluja en un cotxe de Verges que molt poca visibilitat, ho publicava un usuari de Twitter, en Carles Geli, això, a la xarxa social. I, clar, la pluja dels últims dies, podem parlar fins i tot de temporal de pluja, temporal de mar, ha tingut alguns efectes. Per exemple, que han ensorrat a Platja d'Aro l'escola de vela. I ara s'ha de reubicar. Per què? Doncs perquè, segons explica l'alcalde, Maurici Jiménez, no es pot construir l'edifici al mateix lloc, estava a la sorra, a tocar del mar, perquè els criteris de costes de l'Estat impedeixen noves construccions a primera línia a causa dels forts temporals.
La solució que es proposa des del consistori consisteix a habilitar mòduls a la zona més propera al port, si bé la ubicació exacta encara es troba en estudi. Aquests mòduls serviran per reubicar els vestuaris i el magatzem que fins ara ocupava la caseta. Jiménez també assenyala la possibilitat possibilitat de consolidar els mòduls o d'habilitar instal·lacions dins la Pineda o en el mateix recinte del port en els propers anys. El trasllat provisional coincidirà amb una actuació d'emergència prevista per Costes al passeig marítim, que es preveu que comenci en les properes setmanes. Aquesta actuació inclourà la construcció d'un mur de rocalla a mode d'espigó amagat sota la sorra per protegir el passeig de les onades.
I heu de saber que ja no es pot accedir a la zona de Castellcaproig en cotxe. L'Ajuntament de Palamós ja va tancar ahir, que era 1 de maig, l'accés a vehicles motoritzats a la zona del camí de Cala Estreta que passa pel centre de l'espai natural d'interès, el Castellcaproig. La mesura ja es va aplicar durant el període de Setmana Santa, però ara s'instaura ja de manera continuada fins a finals de l'estiu i mentre duri el risc d'incendis forestals.
La restricció afecta tots els propietaris de vehicles motoritzats que no resideixin o tinguin alguna propietat en aquest sector. Aquesta mesura implica tots els accessos a l'espai d'interès natural Castellcaproig, que es controlaran en coordinació amb els ajuntaments de Mont-ras i Palafrugell, en terme municipal en aquest àmbit i d'acord amb la Generalitat de Catalunya. Els accessos a peu, per vianants, pel camí de ronda o pels corriols existents, continuaran oberts amb tota normalitat. L'Ajuntament de Palamós impulsa aquesta regulació d'accés un any més amb l'objectiu de conservar aquest espai natural, gestionar el seu ús públic prioritzant l'accessibilitat a peu i en bicicleta i vetllar per la seguretat dels usuaris que freqüenten de manera intensa aquest espai, coincidint amb la primavera i l'estiu. A més, el tancament d'aquesta zona es vol facilitar la intervenció dels equips d'emergència en cas que l'espai es veiés afectat per un incendi o altres situacions de risc.
I com funcionarà l'accés a l'aparcament?
Els vehicles que accedeixin a l'espai d'interès natural Castellcaproig podran estacionar en el pàrquing situat a la part superior de la plana i més proper a la carretera asfaltada que dona accés al castell i que a partir d'aquest dimecres 1 de maig fins a final d'estiu aplicarà una tarifa d'estacionament excepte els propietaris de vehicles que tributen el seu impost de circulació a Palamós, que en aquest cas serà gratuït. El període de pagament de dilluns a diumenge i en aquest espai no permet la pernoctació de furgonetes, autocaravanes ni l'acampada lliure. El disseny modular de l'aparcament permet anar obrint zones d'estacionament a mesura que s'incrementi l'afluència d'usuaris a Castell. D'aquesta manera s'anirà augmentant el nombre de places fins a un màxim de 600 cotxes. Per tal d'informar a temps real del nivell d'ocupació de l'aparcament de Castell, s'utilitza el panell lluminós que es troba ubicat en un lateral del giratori que des de la carretera C31 dona accés al camí que condueix a la platja. Aquest panell permet evitar que els vehicles accedeixin a Castell en cas que l'aparcament estigui complet. Cal destacar que l'altra zona d'aparcament amb la que compta el castell, que en aquest cas està situada al final del camí de l'accés de la platja, que compta amb 50 places, estarà oberta exclusivament per a l'estacionament de vehicles de persones acreditades com a discapacitades o amb problemes de mobilitat i per als serveis ubicats a la platja.
I ahir era 1 de maig i mig miler de persones de les comarques gironines es van manifestar a Girona en motiu del 1 de maig, el Dia del Treballador. De fet, hi va haver marxes arreu de Catalunya convocades per Comissions Obreres i UGT. En totes predominaven els reclams per millors salaris, ocupació plena i reduir la jornada laboral. Ara bé, a les comarques gironines, els sindicats van posar èmfasi en la necessitat de canviar el model turístic i acabar amb la precarietat del sector.
Sí, els sindicats asseguren que acabar amb la precarietat el sector turístic és un dels reptes principals de les comarques gironines i això passa per canviar íntegrament el model, diuen. Ho explicava el secretari general de la UGT a Girona, Màxim.
No sigui aquest monocultiu econòmic que tenim a comarques gironines. Per nosaltres, la tramitació de la llei de turisme és fonamental i ha de ser un dels eixos de la propera legislatura per part del govern que surti. Ho han aturat, evidentment, ara està en stand-by, però per nosaltres és necessari. Hem de canviar aquest model turístic depredador de les persones i de l'entorn cap a un altre model turístic que sigui solidari, que sigui creador de treball digne.
I també en clau territorial, els sindicats consideren que les energies renovables són clau per aconseguir la reindustrialització del territori i generar ocupació de qualitat, que és una de les seves demandes principals. Per tot plegat, demanen als polítics que no es posin de perfil i que liderin d'una vegada per totes.
Doncs veurem si avancen totes les qüestions que es van plantejar ahir el dia 1 de maig, la reducció de la jornada laboral, que també tenint en compte la realitat del sector turístic de casa nostra, potser també seria reclamable el fet de fer jornades laborals de 8 hores, tot i que coneixem la realitat del sector i les necessitats i que és una cosa que s'ha fet habitualment, però clar, parlar de reduir la jornada laboral quan aquí se solen fer jornades laborals de més de 8 hores durant uns mesos, durant pocs mesos, però de més de 8 hores diàries, doncs ja és curiós. Les 8 i 20 minuts. En cultura, la nova instal·lació artística del Museu del Suro a Palafrugell homenatja els alzinars. La mostra Bosc i Memòria de l'artista Núria Rossell compara els boscos amb tresors. Es va posar en marxa pel Flors i Violes i es podrà visitar fins a l'abril de l'any vinent.
La mostra fa valdre la vinculació d'algunes professions com els tapers, peladors, apicultors i carboners, entre altres. A més, se'n reflexiona sobre l'olor i la textura dels arbres i destaca la importància de les sureres per la gent del territori. La instal·lació està formada per peles de suro col·locades en vertical amb fotografies de personatges a l'interior. Les panes de suro s'han extret dels ines del Montseny i del Montnegre. I per altra banda, hi van començar les portes obertes a la Torre de Guaita de Sant Sebastià de la Guarda. A més, aquest any hi haurà l'exposició fotogràfica Àlbum dels records, quatre fotògrafs empordanesos de Jaume Ferrer, Joan Bonany, Moisès Dalmau i Pere Palai.
I avui hem de recuperar un tema que ens va cridar molt l'atenció en l'últim supermatí, el de dimarts, la iniciativa, el projecte Camí de Mar, una iniciativa que proposa enllaçar Argelers amb Malgrat de Mar aprofitant les rutes que ja existeixen i creant-ne de noves per completar tot el recorregut. Si es fa realitat, es tractaria d'un camí de 250 quilòmetres que passaria, òbviament, també pel Baix Empordà. Més detalls, Anna.
Sí, els impulsors expliquen que el que volen és crear un camí transfronterer que uneixi la Costa Brava amb la Costa Vermella, tot respectant l'entorn natural. També volen que serveixi per protegir el litoral marí. Dels 250 quilòmetres que faria el camí, però a hores d'ara n'hi ha 95, és a dir, més o menys el 40%, on caldria fer-hi obres. Concretament, n'hi ha 33 on cal construir-hi per unir camins i 62 on cal fer-hi alguna intervenció perquè estan en mal estat. En va parlar en una entrevista aquí al Supermatí un dels promotors del projecte, Eduard Bonmatí.
En tenim 60 en mal estat, amb moltes deficiències que fins i tot poden ser perillosos, com el cas del Golfet, en la zona entre el Golfet i el Poblat Ibèric de la Cala Castell, tenim aquesta discontinuïtat. És una discontinuïtat important, de les més grans que hi ha, supera els 500 metres, i com a tal, doncs s'ha de resoldre dins dels 33 quilòmetres que estem plantejant de punts estratègics per resoldre.
Pel que fa als 33 quilòmetres on ara mateix no hi ha camí, Bonmatí explica que hi ha molts trams on caldria construir camins de més de mig quilòmetre. Reconeix que aconseguir que els ajuntaments facin això pot ser una feina feixuga.
Ara bé, això no frena l'associació impulsora que ja ha posat fil a l'agulla per fer realitat aquest projecte.
Exacte, Eduard Bonmatí assegura que és un projecte viable. Per començar, explica que ara continuaran estudiant els camins per determinar quins han desaparegut amb el temps i quins no han arribat a existir mai.
Hi ha maneres de fer-ho. Lògicament està en implicar els parcs naturals, entre d'altres, i crear una segona diagnosi que ens digui exactament quines d'aquests discontinuïtats han estat camins perduts o camins que no han existit mai. Llavors, el cas del Golfet, com heu dit, hi ha un tram perdut, però també n'hi ha alguns que no han existit mai.
Per aconseguir que el projecte tiri endavant, l'impuls assegura que és clau la col·laboració entre ajuntaments i parcs naturals. Explica que ja s'han posat en contacte amb tots els ajuntaments afectats i que, de moment, hi ha hagut una resposta positiva, tot i això reconeix que encara no saben si molts donarien suport al projecte. Bonmatí també apunta que hi ha molta feina per fer i que, per veure-ho acabat, hauran de passar com a mínim 15 anys.
Vinga, hi posem-hi música. No heu pujat a un ascensor, no? És en Charles Lloyd, que és un dels artistes que encapçala el cartell del Si Jazz L'Estartit. També hi ha, per exemple, en Chucho Valdés. O Arturo Sandoval. El Jazz L'Estartit enguany torna amb el nom renovat de Si Jazz Estartit amb la voluntat d'emfatitzar la seva identitat marítima. El festival arriba a la seva novena edició ampliant el nombre de concerts, dies de festival i espais. Concretament, l'oferta passa de 8 a 16 concerts. A més, creix en nombre de dies que passen de 4 a 5 dies i creix el nombre d'espais que acolliran concerts. En seran un total de 3 i tots al costat costat del mar. Els concerts es repartiran del 24 al 28 de juliol.
Una de les novetats del festival d'enguany és la creació d'un apartat dedicat als talents joves emergents que porta el nom de Young Lions. Seran 7 concerts amb grups formats per joves artistes nacionals i internacionals que tocaran jazz durant 45 minuts en 2 espais. L'escenari principal del Passeig del Molinet i el nou escenari de l'Espai Medes, a l'Espigó de Llevant. Els concerts del Fringe Festival de Torroella de Montgrí l'Estartit passen ara a formar part de la programació del Sitges l'Estartit i precediran els concerts de pagament del 25 al 28 de juliol. Després de l'obertura del festival Sitges l'Estartit per part de Young Lions, els seguiran 4 dies de concerts dobles a l'escenari central del Passeig del Molinet. El dijous 25 de juliol començarà amb un concert gratuït a les 7 de la tarda al terrat de la confraria de pescadors de l'Estartit amb el dinamisme i l'energia de Clarence Becker Band, que oferiran un viatge per la música negra posant a ballar tothom. A les 8 de la nit, Joan Mar Sauquer Quintet presentarà a l'escenari central el seu nou treball Nàufrags, un repertori de temes propis centrat en la sensació d'incertesa i el viatge cap a l'indeterminat. La jornada la tancarà la jove saxofonista Lakecia Benjamin, amb el seu quartet presentarà el seu últim treball Phoenix, nominat aquest 2024 a 3 Premis Grammy. La jornada del divendres 26 de juliol començarà amb un concert en el qual la pianista catalana Elisabet Raspall i l'intèrpret de castanyoles i ballarina Belén Cabanes presentaran el seu treball conjunt Jazz Tanyoles. L'elegància de l'Artemis, un supergrup de jazz femení intergeneracional i multinacional format per algunes de les millors intèrprets de jazz del moment, presentaran el seu últim treball In Real Time. El dissabte 27 de juliol s'obrirà amb una festa de fusió i diversitat amb el grup femení Las Caramba, oferint una barreja de sons que fusiona música de diverses procedències en el seu nou treball Te lo digo cantando. I el tancarà la històrica trobada de Chucho Valdés i Arturo Sandoval Reunion Band en un homenatge al llegat del jazz afrocubà del mític grup Irakere. La jornada de tancament del Sitges l'Estartit el diumenge 28 de juliol reunirà 2 artistes d'alta volada. El primer, l'Emet Cohen Trio, un dels principals talents del jazz contemporani, un dels pianistes i compositors més destacats de la seva generació, que es presenta en format trio. I per tancar aquesta novena edició del festival, el llegendari saxofonista Charles Lloyd, una figura venerada del món del jazz, que presentarà en exclusiva a Espanya el seu últim treball The Sky Will Still Be There Tomorrow en format de quartet. Cal destacar també que l'espai del Passeig del Molinet comptarà amb una zona de restauració amb barra de bar i food trucks i una terrassa de cara al Mediterrani amb una vista a les Illes Medes. Els preus dels concerts dobles oscil·len entre els 40 i els 55 euros. I les entrades ja estan a la venda a la web oficial del festival. Regna la pobresa, la teva riquesa és la llibertat. Aquesta melodia no té fronteres, no té barreres ni limitacions. Doncs clar, no hi ha millor manera de començar a parlar ara de Begú escoltant Las Caramba, artistes cubanes, música cubana, que ens trasllada directament als indians, a la Fira d'Indians. Però clar, de moment no hem de parlar de la Fira d'Indians, sinó d'una cosa que arriba abans, que és la presentació de la 25a edició de la campanya del peix de roca de Begú. I és que ja tot es prepara per celebrar aquesta 25a edició de la campanya, que vol retre homenatge a la tradició culinària de la vila. A la campanya, que se celebrarà del 4 de maig, és a dir, des d'aquest dissabte fins al 2 de juny, a més, comptarà amb el primer concurs de croqueta de peix de roca, així com diferents propostes lúdiques i culturals per complementar l'oferta. Avui al Supermatí, a Ràdio Palafrugell, a Ràdio Capital, en emissió també a Ràdio Bisbal, ens acompanya el regidor de Promoció Econòmica, Andreu Peñalbé, bon dia.
Hola, bon dia.
Tot a punt ja per la presentació, l'acte inaugural que es farà aquest cap de setmana, aquest dissabte, a la plaça Estaiba i Cruanyes, no?
Doncs sí, tot a punt. Esperem que aquesta pluja tan bona que s'està caient el dissabte faci una breu aturada.
Sí, vaja, a mi no em fa, pel que he anat veient, crec que ja deixem enrere una mica aquest episodi de pluges.
Efectivament, això esperem que sigui.
La presentació és una presentació pública, no? En un acte obert al públic, que serà, com dèiem, dissabte. En què consistirà?
Sí, aquesta presentació la fem a la plaça Esteve Cruanyes i llavors aquesta presentació cada any es convida doncs, algun xef una mica amb renom. Aquest any us informem que el xef convidat és en Quim Casellas, cuiner del restaurant Casamar. L'acte començarà a les 12 i a partir d'aquí tindrem diverses activitats durant el dematí. Evidentment pot assistir-hi tothom, l'acte és obert a tothom i és gratuït. Hi haurà els 14 restaurants participants en la campanya que tindran les seves casetes i com cada any donaran la possibilitat de que es pugui tastar les seves receptes. I a més també tindrem Pere Alada, que ens estarà servint a veure. I, bueno, una mica l'acte començarà amb una mica de presentació per part d'en Quim Casellas, juntament amb en David Galceran, que serà el conductor de l'acte. I després farem una cosa que serà molt xula, que és uns esquetxos teatralitzats a càrrec del grup Muti Jove, que bueno, farà una representació totalment relacionada amb el peix de roca. I després donarem inici al concurs, aquest primer concurs que ja anunciaves, que és una mica una oda que volem fer a la croqueta, i en aquest primer concurs de la croqueta del peix de roca tenim la participació dels 14 restaurants que hi participen a la campanya, però a més també s'afegeixen 5 bars de beguda de la nostra vila que hi participen en el concurs. Tenim un jurat i a partir d'aquí el jurat anirà tastant totes les croquetes que hagin preparat els participants i al final donarem uns guanyadors.
A veure, el jurat només les podrà tastar o hi haurà tastets pel públic?
No, tastets hi haurà per tothom.
Val.
Hi haurà per tothom. Ara, una cosa és que la croqueta la tastaran el jurat i seran els que decidiran. Després, tothom podrà anar a tots els restaurants i a tots els bars que participen a tastar les croquetes quan vulguin. De fet una de les coses que s'ha establert és que amb tots els menús que han preparat els restaurants per aquesta campanya i que durarà tot el mes, com tu molt bé deies, com a primera etapa hi haurà aquesta croqueta, és a dir, qualsevol menú del que vagis a provar, qualsevol del restaurant, la croqueta serà el primer que tastaràs.
Ai, ara hem de parlar de croquetes per començar el dia, és que clar, ja m'està obrint la gana això. Croquetes de peix de roca més, que bo. Estem parlant d'aquesta campanya del peix de roca que arrenca aquest dissabte amb aquest acte, però després ja fins al juny, fins a principis de juny, quants restaurants participen aquest any o quants restaurants ofereixen menú?
Doncs mira, Dani, aquest any hem fet rècord i en tenim 14 restaurants.
14 restaurants. Digui.
No, bàsicament que et deia això, que els 14 restaurants són els que han preparat el menú especial i després tenim els 6 bars que hi participen d'aquesta forma, que tindran croquetes durant tot aquest mes perquè també les puguin.
Quins requisits té la, diguem-ne, els restaurants participants? És a dir, tots els plats han d'estar fets o han de contenir algun element de peix de roca o com funciona?
A veure, nosaltres al final, Dani, creiem que aquesta campanya del peix de roca és una campanya gastronòmica i al final el que volem posar és en valor la bona gastronomia que tenim a Begur, val? O sigui, això és molt important. És a dir, al final això en el seu moment, fa 25 anys, va néixer com la campanya gastronòmica del peix de roca, evidentment continua sent així, i llavors el que fan és els restaurants adapten i preparen menús especials, val? Amb els quals sempre hi apareix el peix de roca com a aliment. No? Al final, tots preparen un menú amb el qual hi ha més o menys importància del peix de roca, però en tot hi existeix. Llavors, ells mateixos preparen el seu menú, cadascú estableix el seu preu i al final, després ho poden mantenir o no durant més temps, però la campanya dura aquest mes. Uh-huh.
Imagino que podem consultar per internet allò, quins restaurants hi participen, el menú, preus, etc. No?
Sí, o sigui, tenim el programa Visit Begur i uh-huh. A la nostra web, també través de xarxes s'anirà fent més comunicació. També s'està preparant uns vídeos de cada un dels restaurants, que seran uns vídeos amb els quals mostrarem com cuinen a cadascun d'aquests participants. I efectivament, a més hi ha programes que també a l'oficina de turisme els poden trobar en paper, amb els quals hi apareixen tots els restaurants participants amb els seus menús, els preus, tota l'explicació. I a més, totes les activitats que farem durant aquest mes de maig.
Cada vegada prenen més presència, tenen més presència i se certifica la importància i l'interès que teniu els ajuntaments i diferents entitats, penso, per exemple, en el grup Costa Brava Centre, d'impulsar aquestes campanyes gastronòmiques concretes al voltant d'un tema en concret. Aquesta ja arriba als 25 anys, és una de les més consolidades. Per què es va arrencar, es va començar, o aquesta campanya gastronòmica que serveix com a prèvia de l'estiu, per què se centra en el peix de roca?
Bueno, de fet, el peix de roca és tradicional dels pescadors de Uno. De fet, en un dels caps de setmana, que ara després, si vols, comentem una mica les activitats que hi ha.
Sí, ara anirem.
Precisament tenim en Florià Pi Romaní, no?, pescador de Begú, evidentment, al final el peix de roca està present amb la gastronomia de Begú històricament. Clar, aquí ens trobem amb una cosa, que no sabem fins quan tindrem peix de roca, no? És a dir, al final cada vegada hi ha menys, és veritat que cada vegada hi ha menys peix de roca, i això és una cosa que, efectivament, tal com et deia abans, aquesta campanya gastronòmica no sabem cap a on evolucionarà, però el que sí que està clar és que en el seu moment es va iniciar en aquesta forma, no? Perquè era típic de la cuina de
Begú. Aquest tema també és important, no? De fins quan tindrem peix de roca. En el cas de la garoinada Palafrugell, ja en aquests últims anys ja s'han fet estudis, no?, que determinaven, que avaluen l'estat de la garoina a les costes de tot el país. I es plantejava que potser algun any, per deixar descansar, s'haurà de deixar de fer durant algun any la campanya per deixar descansar una mica, no?
Jo, Dani, la reflexió que et feia abans és, al final, jo crec que el que hem de fer i el que inevitablement haurem de valorar, i sobretot tenint en compte una mica la política que a mi m'agradaria establir amb l'àrea i amb l'Ajuntament, és, al final, si pensem en la sostenibilitat, doncs probablement el que hem de pensar és que a Begú podem fer una campanya gastronòmica, i pot ser una campanya gastronòmica fantàstica, perquè tenim la sort que tenim molts restaurants de molta qualitat, i a lo millor, doncs, del peix de roca acaba derivant en una gastronomia molt més genèrica o de productes de primera mà que tinguem i que no hi hagi risc de que ens quedem sense ells, no? Mm-hmm. Al final, aquesta seria una de les reflexions que podem fer ara mateix. Evidentment, tothom coneix la campanya gastronòmica de Begú com la campanya gastronòmica del peix de roca.
Mm-hmm. Anem amb les activitats a partir d'això. Ja durant aquesta campanya, els caps de setmana es faran diverses activitats. Per començar, divendres 10 de maig, una programació, una projecció d'un documental.
Sí, jo abans de res, si no t'importa,
sí,
Dani,
ja fer
un comentari respecte al dissabte 4 de maig.
Sí.
Val? Perquè aquesta campanya l'hem treballada molt conjuntament amb l'àrea de cultura. Sí que us volia dir que, a part de les activitats que tenim durant el dematí, que l'acte estarà amenitzat per l'actuació musical de la Marina Villegas.
Boníssima, la Marina.
Morenca. Llavors, a partir d'aquí, jo us diria que per la tarda, que no us ho perdeu, perquè hem organitzat amb l'àrea de cultura Quiropíndoles, que és un teatre amb espais vius, i que comença a 6:45 de la tarda. Val? I llavors això està recomanada per majors de 14 anys, però seran representacions que es faran un teatre una mica diferent, vius, amb espais singulars de la... Llavors això començarà a 3:45 a la plaça de la... que m'agradava de fer esment, perquè és important. Això el mateix dia, el dia 4.
Senyor Pallel, l'estem perdent una mica, allò, l'escoltem amb una mica d'intermitència, no sé si ens podem moure una mica, si es pot moure una mica, perquè això, tenim una mica d'intermitències en el so.
M'escoltes ara millor?
Jo crec que ara sí, més continuat, si de cas.
Doncs no sé si m'has...
Sí, aquesta... Parlava del teatre en viu en diferents espais, no? Al carrer, diguem-ne.
Correcte. Serà Quiropíndoles, eh? Llavors, a partir d'aquí, la setmana següent, aquell cap de setmana següent, el del 10 i 11 de maig, nosaltres li diem el cap de setmana especial del Fons Marc. Tenim aquesta projecció que esmentaves, Dani, de documental, l'autor és el Carlos Virgili, i que, bueno, preveiem que sigui molt, molt, molt interessant.
Ja es va fer un... Ara sí que l'estem perdent del tot, em sap greu.
Estem Hola? Perdent... Hola? No sé, és que en aquest temps poder...
Ja.
Poder... M'escolteu? M'escolteu millor?
Jo ara sí, continuat.
Vale? Sí. Perfecte? Sí?
Sí.
Vale. Doncs perdoneu, però no sé, estic en una oficina i estic amb cobertura.
Sí.
Val, doncs això, en principi el cap de setmana aquest tenim el dissabte 11 de maig a la plaça Francesc Chico de Chico Florian de Sarriera, es fa la presentació del llibre Allà on s'allongada trenca, que són memòries de l'últim lloc de mar de Sarriera, que és en Florian Pi, juntament amb Jordi Velasco, que han preparat aquest llibre. Després, el diumenge, hi ha una neteja de fons marí organitzada a Sarriera. Aquesta és la segona que es farà, i bueno, l'any passat també va tenir molt d'èxit, i bueno, tot això es pot consultar en el programa.
Important, això, també.
Sí. Són unes neteges que ens estan funcionant molt bé, i aquesta és la tercera. L'any passat es va fer dins de la mateixa campanya gastronòmica, es va fer la primera. Aquest estiu vam fer una segona, bueno, abans de l'estiu, i ara fem aquesta tercera. La veritat és que és una cosa molt interessant i participa molta gent voluntària i està sent un èxit.
Estem parlant de neteja del fons marí, no neteja de la platja, per tant, allò, per arribar al fons marí ho han de fer submarinistes certificats, no?
Sí, correcte. Això són submarinistes certificats que han de portar l'assegurança en vigor, han de ser major d'edat, han de portar el seu equip propi i s'han de registrar prèviament a l'activitat. Llavors, això al final ho gestiona el centre de submarinisme Sabarraca Waterhouse, que el tenim a Sarriera, i ens col·laboren amb aquesta activitat.
Després ja anem a Begur amb Flor,
sí.
No?
A l'altre cap de setmana, del 17 al 20 de maig, aprofitant que l'Associació de Comerç i Turisme de Begur organitza Begur amb Flor, sempre l'incloem amb aquesta campanya. Alguns anys havia coincidit amb el primer cap de setmana d'inauguració, però aquest any el fan del 17 al 20 de maig.
Uh-huh.
I també es pot consultar. Bueno, a mesura que vagin sortint les activitats d'aquest Begur amb Flor, les anirem publicant.
Molt bé.
I després, el cap de setmana del 25 de maig, tenim també ja la tercera caminada del País de Roca de Begur, que com sempre el Club Excursionista dels Perduts de Begur, que sempre col·laboren amb totes les activitats que organitzem, ens faran la tercera caminada. Aquesta començarà a les 8 i se sortirà de la plaça de la Vila.
Uh-huh.
I finalment rematem el diumenge 2 de juny amb un taller infantil de Pintem Pedres al Peix de Roca. Que aquesta l'organitza també col·laboradors nostres de sempre, Esplai Autèntic Begur, i serà de les 11 a la 1 a la platja de Sarriera. Pintaran pedres. Això, Dani, te volia fer un comentari,
sí.
I és que tradicionalment en els restaurants els hi entreguem unes pedres, que són pedres que tenen pintat el peix de roca. Hi posa Begur i tenen pintat el peix de roca. I aquest any volia donar les gràcies perquè ens han col·laborat al Casal de la Gent Gran pintant les pedres.
Ah, molt bé.
Llavors, està molt maco perquè bueno, a tots els restaurants on te vas a fer el menú te donen una pedreta d'aquestes de record amb la pintada de Begur i el peix de roca.
Ah, molt bé. Doncs aquesta 25a campanya gastronòmica Peix de Roca de Begur, a visitbegur.cat es poden consultar tots els restaurants i que hi participen, els menús i la forma de fer la reserva, i també els bars que participen en aquesta campanya de les croquetes del Peix de Roca, que va, tenen una pinta totes. Arrenca aquest dissabte fins al dia 2 de juny, i n'hem parlat avui amb el regidor de promoció econòmica de Begur, Andreu Penyalbé. Moltíssimes gràcies i que tingui molt bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres, Dani. Gràcies.
Ignasi Arbat, bon dia.
Què tal, bon dia?
Com estàs?
Bé, una mica refredat.
Estàs refredat?
Sí, ho sé, aquests canvis de temperatura i aquestes coses, però... No, no és que tingui veu que m'hagi acabat de llevar, eh?
Bueno, però jo et sento bé.
Bé, bé, bé.
Sí. Ho dissimules sí. Bé.
Sí, ho intento.
Què, com va?
Doncs bé, ja venim una mica estrenats aquesta setmana, perquè com que ahir era festa, ja els cinemes van deixar anar tota l'artilleria d'estrenes ahir.
Molt bé. Bueno, sí, mira, jo volia anar a veure alguna cosa ahir, però al final volíem anar a veure l'especialista.
Bé.
Però mira, ens vam liar a casa i no hi vam acabar anant. Tu l'has vist, bueno.
Sí, 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 m'ha agradat, està molt bé, però em va agradar molt més Challengers, Rivales. Bueno, és diferent, una és una comèdia d'acció i l'altra és una història sobre el tennis amb un trio amorós fantàstica del Luca Guadagnino que m'ha entusiasmat.
Com has dit? Ah, val, sí, la de la Zendaya, no?
La Zendaya, sí, sí.
Sí, sí? T'ha agradat sí, molt sí. O què? Sí.
Molt, 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 molt. Està superben dirigida amb uns plànols a la pista de tennis que mai s'havien vist fets d'aquesta manera. A més, és un doble llenguatge del que passa dins de la pista i fora. A veure, el tennis és el de menys. Jo no sóc molt fan del tennis. I
menys mal, perquè el tennis no em mata.
Que va, al final està allà a la pista de tennis i és com una lluita de rivalitat entre aquests dos homes. És complicada la pel·li, està molt, molt bé complicada, vull dir, perquè hi ha molts sentiments allà entre ells dos i a més amb la noia del que els dos s'han enamorat, vull dir que està molt bé.
Els Ocines, que serien l'única sala comercial o l'únic multicines de casa nostra, la fan, però fan poques sessions, trobo. En comparació amb la resta, fan avui una i la resta de dies dues.
Ostres.
Bueno, de fet, diumenge una també. Igual valdria la pena que em programessin alguna més. Doncs mira, sí, ja sí. Que m'ho dius, jo la setmana que intentarem anar a veure alguna cosa, però volíem anar a veure l'especialista, però si em dius que aquesta és millor, igual anem a aquesta.
Bueno, depèn del que...
Ja.
Si, saps allò, si dius, bueno, vull desconnectar una mica i... Pues l'especialista és ideal. L'altre és per rumiar una mica més, però està molt bé. A més, ells dos estan també estupendos. Zendaya està estupenda també. Vull
és que és estupenda, la Zendaya.
Sí, sí. A més, allà és la reina, eh? Vull dir que els té els dos allà ben, ben controlats i són dos tios molt diferents, però bueno, està molt bé la pel·li.
Molt bé. Doncs va, anem amb una pel·lícula en català, a més, eh?
Sí, correcte. En animació, que és Garfield, la pel·lícula.
Garfield, a sopar! Ja diràs prou.
No el paris, enterra-me'n formatge.
És animació, jo de Garfield recordo la que van fer, allò, Garfield Persones.
Sí.
Que jo era molt petit quan la van fer. A mi em va agradar, però clar, no sé, ara vista en perspectiva no sé què em pensaria. Però ara això arriba a una versió en animació que de fet em sona que ja existeix, no? Fins i tot una sèrie amb aquest tipus d'animació de Garfield.
Sí, sí, el que és, sobretot, clar, més conegut són les tires còmiques de Garfield de tota la vida, bàsicament, no? Perquè és aquí on va néixer Garfield. I Garfield és un personatge adult, no? És a dir, ell odia els dilluns, com qualsevol persona gran que treballa, és un gandul, és un gat gras, no? Vull dir que és tot el que no és un gat, normalment, no? Que són molt àgils, salten i aquestes coses. Doncs ell és tot el contrari. I... Clar, això és una pel·lícula infantil. Aleshores, per infantilitzar el personatge, li acabes traient tota aquesta essència de mala llet que tenien les tires còmiques del Jim Davis, no? Aleshores, segurament els més petits els agradi, però el públic adult o el públic fan de Garfield per les tires còmiques, doncs segurament es trobarà tremendament decebut amb aquesta pel·lícula, ja us aviso.
Clar, però vaja, jo crec que ja fa un temps que Garfield ja tira més cap a això... que no una comèdia més adulta, no? Perquè després van fer aquella tan estranya... van fer una segona, em sembla, de Garfield.
Sí, Garfield sí, Persones. Van fer una segona. Sí, 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 és aquestes barreges entre imatge real i animació. I sí, jo vaig veure... O sigui, sortia Jennifer Love Hewitt, diria, amb una d'elles.
Jo no sé qui és Jennifer Love... A veure...
Sí, la de Sé lo que hiciste es el último verano, que també ha fet un munt de sèries de televisió. Sí, sí, sortia, t'ho confirmo.
És de 2004, la pel·lícula, l'original.
Sí, sí, sí.
Han passat 20 anys.
Però va tenir seqüela, amb el mateix cast.
Sí, exacte. Però era molt xula aquella pel·lícula, perquè... No sé si ara seria xula, però aquell... El Garfield era un... Vull dir, no era anim... sí, evidentment era animat, era fet amb ordinador, però era realista. Sortia amb Bill Murray,
sí.
Que feia de Garfield, de fet, la posava la veu en Garfield.
Correcte, sí, sí. Era aquella època que també es va posar de moda fer això, imatges reals, sí. Però que el personatge d'animació fos un 3D, no? Va haver-hi també les dues d'Scooby-Doo...
És que té un 14% a Rotten Tomatoes.
Sí,
no, és ben bé que quan ets petit els nivells d'exigència baixen moltíssim, eh? Perquè a mi m'agradava aquesta pel·lícula.
Clar, les expectatives són unes altres. Sí. També era una pel·lícula que atraïa també absolutament el personatge, vull dir, en el sentit aquest, que Garfield no és un gat que ha d'agradar a la gent, i clar, menys els nens, vull dir, els de cara antipàtic, perquè és un borde, és un senyor gran rondinaire, Garfield.
Clar.
És així.
Clar, clar.
Però té forma de gat, mira.
Bueno, molt bé. Doncs aquesta estrena, que ja que, pues, ja que és en català, doncs famílies que ens estigueu escoltant, doncs és l'oportunitat de veure, de portar els nens a mirar alguna cosa en català.
I si l'aneu a veure, aneu a veure en català, sisplau, perquè en castellà el doblatge l'han posat així famosets, que de doblatge no en tenen ni idea, i és un doblatge horrible.
Ai,
horrible.
Ai, 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 ai. Doncs mira,
mireu el tràiler.
Farem una cosa. Anem a veure els Ocines què fan. Bah, és que, clar, molt malament. Els Ocines fan una sessió en català a les 4 de la tarda i la resta en castellà. És
fatal.
És que és terrible.
Molt malament. És Ocines, no, targeta vermella.
No pot ser. Fan moltíssimes, de fet, en castellà. Que demà divendres, per exemple, en català una a les 4 de la tarda, ja em diràs tu, un divendres a les 4 de la tarda, i després en castellà una, dues, tres, quatre i cinc. És que no pot ser això.
No, sí que és veritat, doncs, que ells se senten obligats a fer-ho, perquè si no, ja t'he dit jo, que ni ho farien, i com que se senten obligats, els hi posen les pitjors sessions possibles a les pel·lícules en català. I així estem.
Molt malament. Molt malament.
Fatal, fatal.
Fatal. Va, escolta, que moment que no he buscat el tràiler de la següent pel·lícula. Anem-ne parlant. Es diu Immaculate.
Sí, Immaculate.
I de què va?
Doncs això és... No sé què passa aquest any, que tenim un serial de pel·lícules de monges, de terror. Sí, no sé. I aquesta n'és una altra, que a més s'assembla molt a la primera profecia, que es va semblar... Bueno, s'assembla molt en l'argument. Llavors, la pel·li és diferent, no? Però sí que té punts en comú. En aquest cas, és una noia que entra en un convent, que ve de fora i que ve a Itàlia a fer de monja, a aprendre a fer de monja, no? I en aquest convent d'Itàlia, doncs aquesta monja es queda embarassada, però com t'ho diu el títol ja de la cosa, Immaculate, o sigui, immaculada, i sense practicar el sexe s'ha quedat embarassada. Per tant, clar, allà la gent que està allà diu, home, aquesta monja està esperant el fill de Déu, no? És la reencarnació de Jesucrist a la Terra, novament i tal. Però això és una pel·li de terror, evidentment, doncs potser és el fill del diable, el que l'ha deixat embarassada. Aleshores, la pel·lícula va jugant a això, vull dir, és un argument que s'assembla molt a la primera profecia, que fa 4 dies van acabar de veure. I en aquest cas el que tenim com al·licient és que tenim a Sydney Sweeney, com a protagonista. Que hi hagi vist a Sydney Sweeney i sabrà que les seves pel·lícules i el seu físic és tot el contrari del que ens podem imaginar d'una monja. I aquí la veurem, doncs... o sigui, no us penseu que la veurem tota l'estona amb l'hàbit de monja, eh? No, aquí veurem una mica més de carn, que és el que acostuma a regalar Sydney Sweeney en les seves pel·lícules.
Hi ha Álvaro Morte, també, el professor de la Casa, sí, de Papel, no?
Sí, correcte. Álvaro Morte fa de capellà.
Va.
Sí.
Molt bé. Doncs això és cinema, eh? Perquè sí. Sales, eh?
Sales.
Molt bé.
Sí.
Mira, escolta, estar Immaculate, les monges que fan por, a mi no m'hi trobaran tampoc.
Molt bé. Jo sí, aquesta l'aniré a veure.
Sí.
M'ho passo tot el de terror, per tant, aquesta cobra, sigui bona o dolenta.
Molt bé, va, anem amb la següent. Entenc que això ja estem anant a plataformes, en concret a Disney Plus, no?
Ara anem a plataformes, això és Disney Plus, perquè aquest dissabte és el May the 4th,
clar.
És el 4, clar, que és el May the 4th, May the 4th, és
Be with you.
Paraules, correcte, i és el dia de Star Wars. I per celebrar-ho, doncs, estrena això, que és Star Wars Cròniques de l'Imperio.
Hace años mi pueblo fue totalmente destruido.
En animació, no?
Sí, correcte, és en animació. És una sèrie de 6 curts que estan envoltats en el món de Star Wars. Fa uns anys es va estrenar una única, que era una també minissèrie de 6 capítols, que era al revés, cròniques, Tales of the Jedi, cròniques del Jedi, i ara fan doncs, al revés, els de l'Imperi, no? Els dolents. Aleshores agafen dos personatges que coneixem del món de Star Wars, que en aquest cas són Morgan Elsbeth, que és un personatge que hem vist a la sèrie d'Ahsoka, no fa gaire, sí. I l'altre és Barry Zofé, que és un personatge així molt secundari que sí que hem vist en sèries d'animació com The Clone Wars, i que sortia a l'episodi 2 de Star Wars. Aleshores, agafen aquests dos personatges que són dolents dintre de la saga i t'expliquen una mica els seus orígens, evolució, etc, i que ens vagi lligant amb el que coneixem dintre del cànon d'aquests personatges.
Bueno, allò per omplir una mica, no?, del món de Star Wars.
Sí. A fer una festa de celebració. Hem de dir que la primera temporada me va agradar molt, va estar molt bé, encaixava molt bé amb el que ens havia explicat en les pel·lícules, i ara hi Filoni al darrere, que és garantia de qualitat, i espero que aquestes també siguin... Només són 6, en 10 minuts, un quart d'hora cada capítol, vull dir que això ho teniu vist molt ràpid.
Molt bé. Doncs, i a veure quan espavilen una mica amb les pel·lícules,
Ah, sí, ja tenim aquesta de Mandalorian, però encara ens tirarà un any o dos en arribar.
Va, ràpidament, dues pel·lícules a Amazon, sense tràiler, per començar, Val. La idea de tenerte.
La idea de tenerte, això està basada en un best-seller romàntic, és una d'aquestes pel·lis que ja veureu, que se'n parlarà molt aquest cap de setmana, perquè tenim Anne Hathaway com a protagonista, i l'altra que és el superguaperes de Hollywood, que ja veureu que ara l'estem veient en aquesta sèrie, que és Marian George, i que fareu un fart de veure'ls, que és el Nicolas Galtisine. Que és un actor molt jove, molt guapo i que trobareu a tot arreu, ja ho veureu. I és la història sobre una mare divorciada de 40 anys que amb la seva filla se'n va a un concert d'una boy band, que és un noi jove de 24 anys, el líder d'aquesta banda. I aleshores, doncs aquesta mare madura, etc, i aquest cantant d'aquest grup s'acaben trobant, s'acaben enamorant i tindran una relació... intermitent al llarg del temps i veurem doncs, el contrast, el canvi d'edat, etc. És una comèdia romàntica, ha tingut molt bones crítiques, es va passar en un festival abans d'estrenar-se aquí a Amazon, no passa per cinemes, és d'aquelles coses també una mica estranyes, i jo tinc ganes de veure-la, la veritat. A mi la comèdia romàntica és un gènere que m'agrada.
Molt bé. I després tenim Godzilla Minus One.
Sí, Godzilla Minus One, que aquesta també és superesperada, que és la pel·lícula que es va endur l'Oscar als millors efectes especials, una pel·li que ha costat 10-15 milions de dòlars.
Carai, i això no va a cinemes, va directament a Amazon?
Això va estrenar-se a cinemes al desembre, però amb un o dos cinemes a Barcelona, durant una setmana només, va ser una cosa molt estranya, molt estranya, perquè és japonesa, és el Godzilla japonès. Aleshores, la distribució va ser horrible i no l'hem vista. I ara tothom estava esperant que aquesta pel·lícula s'estrenés. S'ha estrenat a Amazon, s'estrena demà divendres a Amazon, i tots tenim moltes ganes, perquè el que fa és agafar Godzilla i crear una metàfora com si fos la bomba atòmica. És a dir, també ens trobem amb un Japó que està destruït després de la Segona Guerra Mundial, i si no fos prou de la bomba atòmica, arriba Godzilla per encara destruir-ho tot, no? I és aquesta metàfora d'un monstre que simbolitza això, la bomba atòmica, etc, caos i destrucció, i una història social al mateix temps que és una història de monstres. Jo és que estava boig per trobar-la i veure-la i no era possible, i ara per fi.
Molt bé, això mentre tenim l'altra de Godzilla en dansa, no? A sí, sales encara.
Sí, tenim les sales la dolenta i aquesta és la bona.
Aquesta és la bona.
Sí.
Molt bé, doncs això serà aquest en Amazon també. Cinemes de proximitat, a Palafrugell aquest cap de setmana tenim Robot Dreams, la pel·lícula d'animació candidata als Oscar. Tenim Pequeñas Cartas Indiscretas amb l'Olivia Colman. Tenim a Begú ja demà una pel·lícula independent que es diu Stop Making Sense, i Los Niños de Winton. I, no, això a Torroella, disculpeu-me, Los Niños de Winton a Torroella, i a Begú La Segunda Vuelta, pel·lícula francesa. Doncs res, això seria tot. Ignasi, gràcies, que vagi molt bé.
I la setmana que ve hi tornem.
La setmana que ve hi tornem amb més pel·lícules. Adéu.
Adéu.
I acabarem el supermatí, com sempre, fent un últim repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
meteorològica amb variabilitat...
Un segon, torna a començar, que t'hem sentit tallar. Torna a començar, Albert.
Dijous, d'inestabilitat meteorològica amb variabilitat a l'estat del cel i ruixats que poden ser de distribució irregular, però localment intensos i superar els 20 litres en mitja hora. Ambient relativament fred per l'època de l'any, amb temperatura entre els 7 i 10 graus de mínima i els 18 de màxima. Demà, inici de dia fred, millora l'estat del cel amb més clarianes, tot i que quedaran restes d'inestabilitat i creixeran algunes nuvolades de menor extensió entre migdia i tarda.
Perfecte, doncs moltes gràcies, Albert. Nosaltres tornem demà, ja serà divendres 3 de maig, i repassarem totes les notícies del Baix Empordà en aquest informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Que tingueu molt bon dia i ens retrobem demà.